Són les 9 amb la Carolina Costa i el Ramon Castelló. Després entrevistarem Jesús Renau, jesuïta i autor d'una reflexió molt interessant sobre economia i societat. Aquests i altres temes, també el cinema i la televisió, fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Aquest migdia arriben les primeres mesures econòmiques del nou govern de Mariano Rajoy. Està previst que el Consell de Ministres aprovi la congelació del salari mínim interprofessional i l'increment de les pensions en un 1% a partir de l'1 de gener. Iñaki Urdangarín acapara totes les portades dels mitjans de comunicació escrits, també online. El duc de Palma està citat a declarar el pròxim 6 de febrer com a imputat per una presumpta trama de desviament de fons públics a través de l'Institut NOS, que va presidir fins al 2006. Se l'acusa de presumptes delictes de malversació, frau, falsedat documental i prevaricació. Els pilots comuniquen a Iberia la convocatòria de vaga per al pròxim 9 i 11 de gener. La protesta d'ahir va afectar 10.000 passatgers i 118 vols. L'aerolínia ha insistit que la creació de la companyia de baix cost Iberia Express no és negociable. I en esports, tot a punt a l'estadi olímpic de Montjuïc pel Catalunya-Tunísia. Ramon Castellà, molt bon dia.
Molt bon dia. Els jugadors quedaran concentrats a 2:45 i l'estadi olímpic obrirà portes a 6:45. Recordem que el combinat de Johan Cruyff compta amb la presència de tots els campions del món catalans. Si els voleu veure, conjuntament amb homes com Bojan Kerkic, que vindrà de la Roma expressament per jugar a aquest partit, tenim dues entrades dobles al 93-409-27-72, 93-409-27-72. Els dos primers que truqueu, dues entrades dobles per pujar a l'estadi olímpic aquesta tarda a Barcelona a les 7. Aquest apassionant, aquest espectacular partit entre les seleccions de Catalunya i de Tunísia. D'altra banda, dic que el Barça s'entrena avui en doble sessió per preparar un mes de gener farcit de partits de Lliga i Copa. El dimecres que ve els blaugranes tenen el primer compromís contra l'Osasuna. I acabem amb bàsquet, victòria de la penya contra el Madrid per 78-75.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45.
Ràdio Estel.
Escoltar la teva música, tocar l'actualitat, veure els destacats que t'interessen, fer un tast dels últims programes i ensumar, abans que ningú, el millor de Ràdio Estel. www.radioestel.cat, una web amb els 5 sentits.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilán i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93-409-2770. Al club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns 93-409-2770.
Hipercor s'avança a les campanades. Només fins al dia 31 tens un 50% d'estalvi en moda per dona i en tots els complements i botes per dona, home i nens. Bescanvia les teves bonificacions en properes compres del 2 al 5 de gener. Feliç estalvi nou a Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
L'altra cara del dia.
Humanitzar l'economia. Aquest és el títol d'una reflexió en profunditat sobre temes econòmics a la llum de la doctrina social de l'Església, signada pel jesuïta Jesús Renau, que és membre de l'equip del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. S'ha publicat recentment aquest document, Humanitzar l'economia, dins els quaderns que la institució publica regularment i com a suplement en l'apartat de papers de cristianisme i justícia. D'humanitzar l'economia d'aquest document, de l'actualització de la dimensió social de l'economia i de molts altres temes vinculats amb la importància d'una ètica en aquesta gran ciència dels números que és l'economia. Parlem durant els propers minuts amb el mateix jesuïta Jesús Renau, autor d'aquest document. Ens acompanya avui en el primer cafè de Ràdio Estel per a Jesús Renau, jesuïta, conciliari del Casal Loyola i membre de l'equip del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Molt bon dia, benvingut.
Bon dia.
Com està?
Estic bé, gràcies a Déu.
Llegint aquest document, que és en profunditat, però que no és massa llarg, són 5 pàgines, un se n'adona que reflexions com, per exemple, una que està a l'inici del Papa Pius XII de fa més de 80 anys... poden ser ben actuals. També les de Pius XII sí. O les de Joan XXIII, sí. Que també són de fa anys. Sí. Què és el que vostè intenta transmetre en aquest document, humanitzar l'economia, ara en aquests temps tan difícils, en què sempre utilitzem les xifres fredes, els números, com a referents?
És a dir, l'economia, com qualsevol altra activitat humana, doncs també té una moral, té una ètica, i la doctrina social de l'Església, des de sempre, ha assenyalat aquests signes de la moral i de l'ètica. No és una ciència pura, indiferent, diríem, de l'humanisme i dels valors de qualsevol realitat humana.
Per exemple, Pius XI deia que les darreres conseqüències de l'esperit individualista en economia són les que estem vivint i patint. Ell es refereix a principis dels anys 30, però ara podria ser aplicable, això. Diu, la lliure concurrència s'ha destruït a si mateixa, la dictadura econòmica s'ha apoderat del mercat lliure, el desig de lucre ha portat a una desenfrenada ambició de poder i tota l'economia s'ha fet horrorosament dura, cruel i atroç. Vaja, això ho podríem dir...
Ho podríem dir avui mateix.
Avui mateix.
Sí,
sí. Sí. A partir d'aquest plantejament de Pius XI, molt seguit per economistes també, no només sí. Per gent d'Església, què és el que vostè desenvolupa després?
Bé, a partir d'això, que és un text, diríem, buscat una mica sensacionalista per cridar l'atenció del possible lector, doncs el que intento transmetre és que sempre en l'Església hi ha hagut, a la doctrina social de l'Església, hi ha hagut una sospita sobre beneficis, sobre usura, sobre préstecs a interès, etc. Que això està arrelat a la Sagrada Escriptura. És a dir, la usura, el cobrar per deixar diners, doncs en l'Antic Testament es considerava una greu ofensa contra Déu. Perquè si tu deixaves al teu germà uns diners, era just que recobressis els mateixos diners.
Però no amb interessos.
No hi havia la situació econòmica actual. Vull dir, per dir-ho així, el valor de la moneda era constant.
Per tant, ara sí que tindria certa lògica establir un cert sistema de cobrament amb interessos.
Això va canviar quan a l'època del mercantilisme. A pesar de tot, durant molts segles, l'Església ha estat molt crítica amb l'usura. No? L'usura és cobrar uns diners de forma desproporcionada.
Clar, perquè interessos n'hi pot haver de diferents graus.
Evidentment. I el que he volgut assenyalar és que avui dia, a la situació econòmica aquesta, se'ns planteja si realment moltes de les coses que passen són realment usura camuflada.
L'Església, a través de moltes entitats seves, Càritas, Justícia i Pau, també Cristianisme i Justícia, ha fet seus alguns plantejaments com el de la petició de condonació del deute extern.
Exacte.
Això és, d'alguna manera, aturar pràctiques que poden ser d'usura.
Poden ser d'usura.
Vostè cita en el document, en el quadern Humanitzar l'Economia, documents del Magisteri de l'Església, com la Quadragesimo Anno de Pius XI, o també el Compendi de la Doctrina Social de l'Església. Sí. De vegades, mediàticament molt comentat per altres temes, o temes de moral sexual, o temes com la pena de mort, però potser no tant per aquests temes socials que són molt importants en el missatge de l'Església.
Potser són els més importants. Potser són els més importants perquè afecten a la justícia. són temes que afecten a la justícia. A les quatre modalitats que explico de la justícia, la justícia commutativa, la justícia distributiva, la justícia participativa i la justícia social. El concepte de justícia és un concepte molt elaborat durant segles.
Justícia en el terreny econòmic, una economia al servei de la societat, com la podem explicar en aquests moments difícils, on hi ha moltes reivindicacions, moltes protestes contra retallades, per exemple?
Sí. Doncs a partir de lo més senzill, que la justícia significa un intercanvi de valors just, equilibrat, hi ha un segon pas, que és que les càrregues socials, els impostos, s'han de distribuir segons les situacions que viuen les persones i les entitats, i s'ha d'afavorir, per això estan, sobretot en els sectors més dèbils de la societat. Però això no pot ser únicament dintre de la sobirania d'un estat, sinó que la justícia social avui dia demana una globalització de la justícia.
Per exemple, l'apartat 355 del Compendi de la Doctrina Social de l'Església diu: la recaptació fiscal i la despesa pública adquireixen una importància econòmica crucial per a tota la comunitat civil i política. Per tant, els impostos que generin justícia s'han de mantenir. De vegades això de rebaixar impostos...
Sí, s'han de mantenir. Això està sotmès com... toca a un control democràtic. És a dir, la garantia dels impostos és precisament la democràcia, amb totes les imperfeccions que té la democràcia, no? Però no és excusa frases com dir, bueno, perquè s'ho gastin, doncs jo no pago impostos. No, el dia que la persona aquesta se li cali foc, tingui que anar a l'hospital, tingui un atracament, voldrà que sigui ajudada per la societat. Doncs hi ha que pagar els impostos. I això és una qüestió moral, Això és una qüestió que grava la consciència.
El Compendi de la Doctrina de l'Església afegeix: l'objectiu vers el qual cal tendir són unes finances públiques capaces de proposar-se com a instrument de desenvolupament i de solidaritat. Per tant, no és per enriquiment d'uns quants, per molt legítim que pugui ser guanyar diners...
Sí, sinó per... és a dir, el benefici és una part important de les empreses i dels negocis. Això és evident, però no és la fonamental. Això Joan Pau II, el seu document magnífic sobre el treball humà, va dir que la finalitat de l'empresa és la humanització. La persona humana no té res que passi davant dels seus interessos. No és, i per agafant una mica el que deia Jesús, no és l'empresa, l'home per l'empresa, sinó l'empresa per l'home.
Avui ens acompanya Jesús Renau, jesuïta, conciliari del Casal Loyola de Barcelona i membre de l'equip del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Ell acaba de signar i publicar dins la secció Papers de Cristianisme i Justícia el document Humanitzar l'Economia. Per no allargar-nos massa, hi ha un apartat 4 del document que diu: preguntes que no es poden silenciar. És allò de posar el dit en la nafra, de vegades, amb algunes coses. Parla vostè de les agències de qualificació que tant surten als mitjans, o als paradisos fiscals. Què destacaria?
Bueno, d'aquestes preguntes? Sota aquests noms, diria, moltes vegades s'amaguen grandíssimes immoralitats. Parlant clar, grandíssimes immoralitats. És a dir, el paradís fiscal, de fet, qui sigui col·loca uns diners a uns interessos baixíssims a causa de la sobirania nacional que pot tenir un petit país, de fet, en el país d'origen, aquelles despeses les han de pagar els altres. És a dir, que aquí hi ha una gran falla de la justícia distributiva. I, a més, hi ha una competència deslleal de cara a uns estats amb els altres. La sobirania de l'Estat, avui dia, queda condicionada per la sobirania del món.
Efectivament, parlem sovint del creixement econòmic, com si el nostre Estat o el nostre país fos allò... amb una ambició que pot ser legítima fins a cert punt, no? Però si creixem molt nosaltres, altres potser decreixen, també s'ha de pensar en això. Bé, finalment, hi ha un cinquè punt en aquest document, Humanitzar l'Economia, breu, amb una cita al Papa Benet XVI sobre la confiança que contra la resignació hem de tenir. Per tant, vostè acaba, com ha de ser sempre en aquests casos, amb esperit positiu.
Sí, perquè les crisis, les situacions difícils, sempre ho poden oferir per una ment creient ni per una ment esperançada, doncs sortides positives. De fet, la història ho mostra.
La crisi ens obliga a revisar el nostre camí, diu el Papa Benet XVI, a donar-nos noves regles i a trobar noves formes de compromís, així com a donar-nos suport en les experiències positives i a rebutjar les negatives. Convé afrontar les dificultats del present en aquesta clau de manera confiada més que resignada. Què volen aportar aquests papers, aquests documents que Cristianisme i Justícia fa? Perquè són temes punyents i de l'actualitat. Sempre busquen allò que pugui interessar molta gent.
Sí, aportar la reflexió, aportar la formació de la consciència, aportar els valors, aportar que no tot és el treball tècnic, sinó que el treball tècnic ha d'estar amarat del treball humanista i del treball de l'ètica.
Es pot trobar, es pot descarregar per internet aquest document entrant en el web cristianismeijustícia.net, buscant documents, es troba fàcilment, també es publica en paper, em sembla, juntament amb els quaderns. Però vaja, les noves tecnologies també fan un gran servei per una major difusió.
I tant, i tant.
Doncs de Cristianisme i Justícia, que acaba de celebrar els seus 30 anys. Hem parlat indirectament a través d'aquest document. Aprofito per felicitar-lo a vostè com a membre de l'equip per aquests 30 anys celebrats recentment, oi? Ha anat bé, no?
Sí,
suposo, tota la commemoració.
Sí, estem animats.
Animats a seguir 30 anys més, com a mínim, o més.
Oh, sí, o més.
Evidentment, amb les successions naturals de les persones, com sempre passa en aquests casos. Finalment, voldria acabar, ja que vostè és conciliari del casal Loyola. Em sembla que vostè em comentava abans d'aquesta entrevista que està vivint una nova etapa, el casal Loyola.
Sí, estem en un moment com de primavera, en un moment d'acció de l'esperit, per la quantitat de gent, per la qualitat, pels projectes que s'obren, etc. Un moment optimista.
Ho celebrem. De fet, nosaltres rebem informació sobre molts actes que es fan. Hi ha un dinamisme, hi ha una inquietud que s'afegeix al substrat, als grups que ja hi havia, no? De matrimonis, de joves, de pastoral... Sí. Doncs molts ànims, esperem que pugui continuar endavant.
Moltes gràcies.
El casal Loyola és al carrer Balmes 138 de Barcelona, ben al centre, i allà doncs, els jesuïtes tenen moltes obres. Que...
Sí, però és un casal que en aquest moment està absolutament portat pels laics.
Doncs això també és important, sí. I tant que sí. Gràcies, pare Jesús Renau, jesuïta, per haver-nos acompanyat. Bon Nadal
igualment,
i bon any.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Escolta'ns on vulguis i quan tu vulguis. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Així de senzill i així de fàcil.
Hipercor s'avança a les campanades. Fins al dia 31 tens un 25% d'estalvi en caves, xampanys, vins i licors, bombons, panetones i pandoros, espàrrecs, fruites en almíbar i també en colònies i estoigs de perfumeria. Bescanvia les teves bonificacions en properes compres del 2 al 5 de gener. Falis estalvi nou a Hipercor. Preu i per millor.
Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per tothom. Porta els teus obsequis a Ràdio Estel, Comtes de Belllloc 6769, Centre Cristià dels Universitaris, carrer Villarroel 81 i Museu Diocesà de Barcelona, Avinguda Catedral 4. Informa't en el 93 487 6363. 14a campanya Reis per tothom. Amb tu estrenarem il·lusions.
L'agafo jo, que tu estàs conduint.
No, ja l'agafo jo, passa mal.
Però si és la Rita, ja contesto jo.
Que no passa res, que puc fer-ho. Dóna'm. Rita, estic conduint.
Les imprudències al volant generen víctimes mortals, però també seqüeles per a tota la vida. Perquè pots evitar un accident, però no el seu record. Recorda-ho, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
Saps què? Els teus dubtes sanitaris ja tenen resposta a Sanitat Respon. Aquí trobaràs consells sobre salut, medicaments, vacunes, pediatria, etc. O sobre com podràs seguir un programa per deixar de fumar. Sanitat Respon també fa seguiments a pacients fràgils i crònics i resol qualsevol situació que no sigui una emergència. I saps què? Si hi truques, podràs tramitar la targeta sanitària o programar visites. I és que Sanitat Respon és una peça rellevant del sistema de salut que aporta qualitat i continuïtat a l'assistència emergència sanitària. Saps què? Sanitat Respon és l'ajuda immediata. 902 111 444. Pensa-hi. I guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
En aquests minuts abans de 2:15, en directe des del primer cafè de Ràdio Estel, us volem parlar d'una obra de teatre durant la propera estona. És una funció que es representa avui a les 9 del vespre i per a la qual us oferim 3 entrades dobles. Només heu de trucar-nos al 93-409-2772. L'obra es titula Dues dones i un marit. És una trama divertida, una comèdia com poques, amb ritme frenètic, on el protagonista, John, un taxista amb un secret molt ben amagat, té una doble vida. L'engany sembla que li funciona a la perfecció fins que un dia té un accident que fa que trontolli la seva petita gran mentida. El que li pot passar, si pot mantenir el seu secret, són alguns dels interrogants d'aquesta comèdia que pot divertir molt els espectadors, més enllà dels contravalors que inclou. Avui parlem amb Joan Guas, que és el director d'aquesta obra, Dues dones i un marit, i també propietari del Teatre Guas, on es representa la funció. Senyor Joan Guas, molt bon dia.
Molt bon dia.
I bon Nadal i bon any.
Igualment, moltes gràcies.
Perquè no s'espantin molts dels qui ens escolten, què intenta explicar aquesta obra, Dues dones i un marit? Segur que no vol promocionar les dobles vides, segur.
Això segur que no. Però el que intenta fer, sobretot, és divertir molt a la gent i que la gent s'ho passi bé. Que amb el temps que correm amb aquesta crisi, la gent vingui i ho passi realment molt divertit i s'oblidi dels problemes.
El que és l'argument que una miqueta hem avançat ara, ens el pot explicar una mica més?
És que ho has dit quasi tot l'important ja, eh?
Molt
no s'hi pot dir massa més cosa, perquè si llavors es diu més ja ho descobrim tot i clar. Ja no té gràcia.
Clar, 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 evidentment. Doncs queden aquests interrogants, si aquest protagonista de la comèdia,
aquests
en John,
són importants.
Podrà solucionar aquest embolic en què s'ha ficat, no?
Això ja no ho sabem, si ho soluciona o no. Jo prefereixo deixar-ho incògnita.
Recordem que aquesta obra de teatre es representa avui a les 9 del vespre al Teatre Guasc de Barcelona, no?
Sí, senyor, avui a les 9 del vespre al Guas Teatre de Barcelona, al carrer Aragó 140, que llavors allà podran trobar entrades tranquil·lament i venir a veure i disfrutar moltíssim de l'obra.
Nosaltres oferim gratuïtament 3 entrades dobles per als qui ens truquin a partir d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772. Només ens heu de dir el nom i després anar al teatre indicant que heu escoltat aquesta entrevista i que voleu veure l'obra de teatre. Ens pot explicar algunes característiques tècniques més de l'escenografia, els actors i la representació, així com la seva durada, senyor Guasc?
Mira, la durada és una durada aproximada d'una hora i mitja, cosa així. Depèn de si els actors estan molt satisfets en aquell moment, pot durar una mica més, perquè llavors comencen a passar-s'ho bé, amb els riures del públic i això. Els actors són gent de l'equip, de la gent de l'equip del Guasc, que fem infantils, fem altres obres de teatre, gent que està bregada ja, no són famosos, però sí que són coneguts dintre del món. I, sobretot, amb moltes ganes de treballar i disfrutar i passar-ho bé. I l'escenografia l'hem feta una mica nosaltres, perquè, senzillament, són dos pisos i els hem fet amb portes, perquè un bon vodevil necessita moltes portes i aquesta en té 6 de portes.
Sí.
I llavors hem construït nosaltres mateixos l'escenografia, passant-ho bé, corrents al màxim i fent un esforç perquè la gent es diverteixi.
Només de pensar en les portes que s'obren, que es tanquen, un que entra, un que surt, i que de moment aquest senyor John tot li quadra, ja fa riure, no?
La veritat és que sí. És per passar-ho molt bé, i a més el ritme és molt frenètic, perquè des del minut 3 que es comencen a explicar les coses i ja no es para, eh? Ja no es para tota l'estona, pim-pam, 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 fins que al final, explota tot.
Doncs avui recomanem aquesta divertida comèdia teatral per acabar l'any rient, desdramatitzant i divertint-se, qui vulgui, al carrer Aragó 140, al Guas Teatre, a les 9 d'aquest vespre. Allà podeu trobar entrades en venda immediata. I si voleu, les entrades gratuïtes que oferim, 3 dobles, podeu trucar-nos a partir d'ara al 93 409 2772. Ja hem tingut algunes trucades. Afanyeu-vos, si voleu, alguna d'aquestes entrades dobles. Moltíssimes gràcies, Joan Guas, director de l'obra de teatre Dues dones i un marit. Vol afegir alguna última cosa per acabar?
Realment no. Molt bon Nadal a tothom, que tothom tingui un molt bon any 2012 i que la crisi acabi aviat, sisplau, per tots.
Efectivament, ho desitgem tots. Només una última cosa, la representació es repetirà més dies?
Sí, la farem, en principi està fins al 15 de gener, però intentarem allargar perquè està funcionant força bé. Llavors intentarem estar uns quants dies més.
Doncs novament gràcies, bon Nadal i bon any, Joan Guas, director de l'obra de teatre Dues dones i un marit. Avui a les 9 del vespre representa el Guas Teatre del carrer Aragó 140 de Barcelona, una divertida comèdia. També Joan Guas, que és el propietari de Guas Teatre. Que vagi molt bé, fins una altra.
Moltes gràcies, adeu-siau.
I ara el racó de premsa ens portarà fins a 9:45 en aquest últim programa de l'any del primer cafè de Ràdio Estel que compartim amb tots vosaltres amb el desig que el 2012 sigui millor.
Racó de premsa.
Coneixerem ara els principals temes inclosos aquesta setmana en el setmanari Alba. Els continguts més importants de la revista, en la seva edició d'avui divendres, últim de l'any, ens els resumeix Rosa Cuervas Mons, des de la redacció d'Alba. Rosa, buenos días.
Buenos días, Ignasi, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué nos ofrece Alba hoy?
Pues esta semana dedicamos nuestra portada a la doncella de Orleans, a Santa Juana de Arco, porque se cumple el sexto centenario de su nacimiento, del nacimiento de esta campesina de Lorena, que en apenas 3 meses, entre abril y julio de 1429, derrotó 3 veces a las tropas inglesas y a sus aliados. Al final fue capturada en el combate de Compiègne y después de ser sometida a un juicio amañado, pues murió quemada viva en Rouen. La iglesia la declaró después santa. Y dedicamos también algunas páginas de Alba pues a las actuaciones ilegales de la multinacional abortista Planned Parenthood. Una asociación provida se ha internado en los centros de esta multinacional con cámara oculta y gracias a las grabaciones que han emitido, que han ido difundiendo durante estos pasados meses de 2011, pues se ha descubierto actuaciones ilegales como cobertura y silenciamiento del abuso de menores y también de tráfico de mujeres, porque han amparado incluso a actores que se hacían pasar por proxenetas. También entrevistamos al nuevo ministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz. Publicamos una entrevista que le hicimos al hoy ministro, en 2007 y en la que habla de Dios. El titular de esta entrevista, Dios es el gran legislador del universo. Y hablamos también de los sacerdotes acusados de abusos a través de falsos testimonios y que han sido declarados inocentes, igual que en su día dimos buena cuenta de todos esos sacerdotes que habían actuado de una forma pues terrible y habían abusado de jóvenes. Hoy queremos reivindicar a todos aquellos que han sido acusados en falso. Y contamos también la historia de una santa y también piel roja, Caterina Tetagüiza, que es, pues ya decimos, una mujer declarada santa por la Iglesia y que formaba parte de la tribu de los Piel Rojas. Y hablamos del Sunday Secrets, un blog en el que se publican secretos. La gente envía postales con sus confesiones más íntimas para que sean publicadas, eso sí, de forma anónima. Y estos son, Ignacio, algunos de los contenidos de esta semana, pero hay muchos más que ya se pueden encontrar en Alba.
Aquests i altres temes, efectivament, al setmanari Alba aquesta setmana es pot trobar en punts de venda habituals de premsa i també es pot adquirir Alba per subscripció. ¿Nos puedes recordar cómo podemos pedir información sobre suscripciones?
Pues sí, hay un número de teléfono, el 915109100, o el mismo número acabado en 14, 915109114. Este último es el número de suscripciones donde Aurora, que es la persona que atiende el teléfono, pues da toda la información a los oyentes.
Feliz año nuevo a ti y a todo el equipo de Alba. Hasta la próxima semana.
Hasta el próximo año, ya, Ignacio. Feliz año.
Els diumenges a les 6 del matí, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més grans de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. Un viatge per descobrir Johann Sebastian Bach. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 6 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Hola, molt bon dia. L'IPC, l'índex de preus al consum, cau 5 dècimes al mes de desembre, fins al 2,4%. La taxa més baixa en 14 mesos, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest descens és conseqüència principalment de la baixada de preus dels carburants i lubricants, també el manteniment del preu del tabac. Els afectats per la fallida de la cooperativa de l'Aldea al Baix Ebre exigeixen a la Generalitat un calendari de pagament. Reclamen garanties en el sentit que recuperaran els dipòsits a termini. Aquest migdia arriben també les primeres mesures econòmiques del nou govern de Mariano Rajoy. Està previst que el Consell de Ministres aprovi la congelació del salari mínim interprofessional o l'increment de les pensions en un 1% a partir de l'1 de gener. Tot a punt a l'Estadi Olímpic de Montjuïc pel Catalunya-Tunísia. Juguen a les 7 de la tarda i també es pot veure en directe per TV3. D'altra banda, el Barça té avui una doble sessió d'entrenament. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Ràdio Principat, amb llum pròpia, les 8 del divendres aquesta setmana, amb Assumpció Balaguer, la conegudíssima actriu catalana que ha rebut als 86 anys el guardó Toda una vida de la Unió d'Actores, que és el sindicat que aplega els intèrprets de cine, teatre i televisió. Assumpció Balaguer, amb un propi un perfil de la seva llarga vida humana, biològica i professional.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Ràdio Estel actualitzant allà on siguis. Busca'ns a les xarxes i troba tota la informació que t'interessa. Ràdio Estel, t'informa, t'agrada. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Aquestes festes, Bambú Editorial presenta 3 bestsellers de la literatura juvenil per fi en català. El gegant sota la neu, el venedor de dolços i els nois del carrer del Pal. 3 grans històries, ara en català, amb Bambú Editorial. Informa-te'n a editorialbambú.com.
Diuen que tot canvia en funció del nostre punt de vista i que les petites accions mouen el món. I si fos veritat?
El teu punt de vista pot canviar el món. Participa en la tercera edició del concurs de clipmetratges de Mans Unides. Grava un vídeo d'un minut sobre Àfrica i guanya molts premis. Entra a clipmetratgesmansunides.org i comparteix el teu punt de vista. El concurs també està obert a escoles i instituts. Aixeca la mà i digues la teva. clipmetratgesmansunides.org. Tu pots canviar el món.
Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per Tothom. Aquestes festes estrena la teva solidaritat. I si ho vols, fes-te'n voluntari. 14a campanya Reis per Tothom. Joguines noves per infants i adolescents i obsequis per la gent gran. Aquest Nadal, amb tu, estrenarem il·lusions. Informa-te'n al 93 487 63 63.
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la copeta de cava Canal Sinoviola. Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves Canal Sinoviola. Qualitat i tradició.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
minuts per al cinema i la televisió, com sempre els divendres. Aquest, l'últim de l'any també, aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Avui alterarem l'ordre i començarem parlant de televisió. Demà és la nit de Cap d'Any i és una nit molt televisiva. Saludem d'una banda Carolina Costa, que s'ha quedat aquí després de l'informatiu, com és habitual els divendres. Carolina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també avui ens acompanya la Montse Bros. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, Ignasi.
Amb la col·laboració de Telespectadors Associats de Catalunya, comencem, com dèiem, parlant de televisió. I parlar de televisió un 30 de desembre és parlar de la nit de Cap d'Any, que és demà. Podem començar, si us sembla, repassant quin panorama tenim en les diferents cadenes de televisió. Aquest so és típic, oi, Montse, de la nit de Cap d'Any?
És típic. No sé vosaltres en quin canal veureu les campanades, però jo us explicaré una mica quines ofertes tenim. Per exemple, la televisió espanyola repeteix en un any més la Neiga Artiburu, que jo crec que deu fer com 10 anys, no?, que fa les campanades, per tota
molts
la vida.
Anys, molts anys.
Després de l'Anna Obregón, jo crec que és la persona que més, i el Ramon García és la persona que més campanades ha fet, i estarà acompanyada del José Mota. Això, televisió espanyola, que normalment sempre és el canal que té més audiència.
Sempre ho fan des de la Puerta del Sol. Mm-hmm. En aquest cas, repeteixen José Mota, Neiga Artiburu, l'any passat. És a dir, amb èxit ja l'any passat i veurem...
Doncs perquè innovar, no?, si ja tenen èxit. TV3, que és veritat que aquí a Catalunya és on té més èxit, aquest any, ja l'any passat ho van fer personatges de Cracòvia, doncs aquest any ho tornen a fer personatges del Cracòvia, el Pep Plaza i el Toni Albà, que recordem que són el Guardiola i el Mourinho de Cracòvia, i estan acompanyats de la periodista Agnès Marquès.
Però ho faran disfressats de Mourinho i Guardiola?
Sí, ells aniran disfressats de Mourinho i Guardiola, com va passar l'any passat, que estava el que feia d'aquest del cabell llarg.
El Puyol. Sí, Puyol. Sí, era el Puyol disfressat l'any passat i aquest any Mourinho i Guardiola.
L'any passat va ser Laia Ferrer i el Puyol, aquest any Agnès Marquès, que presenta el TN del cap de setmana. Mm-hmm. I en aquest cas un altre cop amb Cracòvia.
Amb dos personatges ficticis, amb la rialla assegurada, perquè Guardiola i Mourinho en clau d'humor...
El Barça sempre present,
sempre present per acabar l'any i per començar-lo. A més, TV3 ha preparat un especial de Cracòvia i de Polònia per aquests dies. I dir-vos que aquest any les campanades de TV3 seran des de Guissona, a la comarca de la Segarra. Cosa que, no?, a mi em fa especial il·lusió perquè a Lleida no sempre van a fer les campanades, sinó que
molt
sempre
bé.
Es queden més cap aquí.
Doncs això, per la teva terra,
Exacte. I en Antena 3, per exemple, tenim a la Carolina Cerezuela i a Carlos Sobera. I, a més, la cadena de Planeta ha preparat un programa especial abans de les campanades que es diu Lo Mejor de Cada Casa, que seria un programa de zapping amb coses que han passat al llarg del 2012, especialment a Antena 3. I per començar l'any tenen Cantando al 2012, que és el típic programa de sempre en el que tenim cantants gravats i que canten les seves cançons. Que és curiós perquè estàs veient un canal i surt cantant, per exemple, l'Enrique Iglesias, canvies de canal i també et surt l'Enrique Iglesias, no? Perquè tots fan el mateix, tots graven actuacions.
Pot donar-se aquesta circumstància en espais gravats. Anem a 4, Telecinco i La Sexta.
Doncs sí, 4 no té campanades, recordem que ara és part de Telecinco, i Mediaset, que és el gran grup, va decidir no campanades. Per tant, ja cinema, encara no se sap quins seran els títols.
És com una programació alternativa del mateix grup.
Sí, els que passen i que no volen campanades tenen cinema 4. Telecinco tenim El Año en Paz, que està presentat per Paz Padilla, i són tot de programes, tot de actuacions gravades, com dèiem, i les campanades són unes campanades que ha tingut molta repercussió perquè està Isabel Pantoja, el seu fill Kiko, i també tenen a Jorge Javier Vázquez. Curiós perquè Isabel Pantoja i Jorge Javier Vázquez, no sé si recordeu, però quan Vázquez presentava el Tomate hi va haver molta fricció entre ells dos, però els diners uneixen molt i amb aquesta oferta Isabel Pantoja no s'ha pogut resistir.
Bé, a veure si hi ha alguna reconciliació en pantalla o què és el que passa. La Sexta, finalment.
I finalment acabem amb La Sexta, que estan Usun Yu i Gran Wyoming, que fan Noche Muerta 2011, campanades zombies. Com sempre, La Sexta li dona aquest toc d'humor, aquest toc menys institucional que les altres cadenes, i també programa per aquesta nit dues pel·lícules. Dos tontos muy tontos, realment no sé quin és el sentit d'aquesta pel·li a Cap d'Any, però bueno, i començaran l'any amb Amanecer los muertos.
La veritat és que és un clàssic, no sé vosaltres si us seguiu també per la televisió. Ara, només escoltant les campanades, ja se'm posava una mica la pell de gallina al sentir-les, i cada any crec que augmenta aquesta oferta. Aquest any, déu-n'hi-do, els personatges públics, els presentadors, també periodistes que intervenen en aquestes campanades, i crec que hi haurà aquí un frec a frec pel que fa a l'audiència i al seguiment, sobretot amb la novetat aquesta de Telecinco, amb aquesta parella...
A Isabel Pantoja. L'any passat, no sé si recordeu, estaven la Sara Carbonero, la Pilar Rubio i la Marta Fernández, que deien el trio Los Ángeles de Basile, i la veritat és que tothom pensava que tindria molta audiència perquè va ser el boom de la Sara Carbonero, i després no en va tenir, sinó que va ser Televisió Espanyola. Potser aquest any passa el mateix, tot i que la Isabel Pantoja sí que arrastra a un tipus de públic molt concret, i bueno, el Quico Rivera també, per tant, potser sí que aquest any Telecinco dona la campanada.
Televisió Espanyola, com dèiem, una repetició, però aposta també segura a Negartiburu, tants anys al capdavant també d'aquestes campanades des de la Puerta del Sol.
És com una tradició, no?, ja veure-ho Televisió Espanyola. Bueno, aquí a Catalunya potser més TV3, però per la gent de la resta de l'estat...
Vaja, això ens anticipa que serà líder d'audiència a Espanya, Televisió Espanyola, i segurament TV3 a Catalunya.
A Agnès Marquès, com dèiem, personatges de Cracòvia, i també Carlos Sobera, que hem de dir que també ha sigut un gran any per ell, en aquest cas en Antena 3, i acompanyada per Carolina Cerezuela.
Carolina Cerezuela la podem veure a Tu cara me suena, per això està aquí a Antena 3.
Doncs les imatges i els sons de la nit de Cap d'Any a nivell televisiu són, com deia ara la Carolina Costa, molt impactants i molt també factor de cohesió familiar. Aquelles nits es viuen molt en família i, per tant, la presència de la televisió forma part de la nostra realitat.
Uneix molt, és estrany.
Uneix, apropa, sí.
I jo no sé vosaltres, però també per la ràdio es poden escoltar, però jo mai ho he fet. Ho sento, perquè ara estem aquí a la ràdio, però sempre ho he fet a través de la televisió.
Assumim el paper, en aquest cas, de mitjà minoritari, però també Ràdio Estel tindrà una programació naturalment especial en la nit de Cap d'Any, i qui vulgui
ens pot escoltar.
El fet de veure
a vegades alguna imatge, sigui un rellotge, sigui a vegades a TV3, com hem fet, per exemple, me'n recordo alguna vegada amb la
Torre
Agbar, jugant amb la il·luminació. És a dir, aquesta combinació de so amb
imatge, és veritat que... És més fàcil, no? Et facilita, tot i que hi ha hagut també els seus gazapos de Cap d'Any, de les presentadores. Per exemple, a Neox, avui, aquesta nit, fan les campanades, perquè Neox, com que és el canal juvenil, doncs canvia una mica i ho fa aquesta nit, i són els de Tonteries les Justes, bueno, otra movida ara, són els que faran les campanades aquesta nit de forma alternativa, i estaran acompanyats de, no recordo ara el seu nom, però una periodista que l'any 89 va donar les campanades i es va equivocar, llavors, una mica per fer humor, doncs va participar aquesta periodista.
Per cert, només un apunt també, que en aquesta nit de Cap d'Any també doncs estem a vegades pendents, no?, també dels estilismes, de tot l'escenari i la posada, com deia, en escena en el moment de les campanades.
I a més, també, segons com vagin vestides les presentadores, a vegades els programes l'endemà doncs hi ha molt humor en aquest sentit, i o crítiques o al·legacions, no?, sobre aquest tema.
O crítiques sobre el tema de la... Ja t'hem entès. Sobre el tema de les vestimentes. També allò del primer anunci de l'any, que en el cas de Televisió Espanyola ja no és així,
perquè
veritat,
no hi ha publicitat.
Però sempre es mira molt, no?
Sí, normalment acostuma a ser un cotxe.
Molt bé, doncs veurem aquestes
cadenes. La Montse ja ho avança.
Sí, ja veureu.
Ja veureu com serà un cotxe. Doncs bé, a veure si és un cotxe i és líder de vendes després, no?
Això costarà més.
La televisió, factor d'unió, i també factor d'obrir-nos a altres persones, perquè no hi ha dubte que Catalunya i Espanya i a bona part del món tothom està pendent d'aquest canvi d'un any a l'altre. El 2011 ens deixa i arriba el 2012. Canviem de qüestió i seguim parlant de televisió. Queixes presentades pels espectadors dels programes que incompleixen el codi d'autoregulació. Montse, parla'ns d'aquestes queixes.
Doncs sí, mira, el programa que ha rebut més queixes per part dels telespectadors, el comitè que s'encarrega de gestionar tot el tema del codi d'autoregulació, ha sigut Sálvame, amb 116 queixes, de les 172 que té aquest canal, Telecinco. En total, Telecinco va rebre 118 queixes de Sálvame. Però, a part de Sálvame, també Telecinco ha rebut altres queixes. Per exemple, sinó que els altres canals també han rebut queixes. En aquest cas, el diari d'Antena 3 té 16 queixes, Tonteries les Justes, que és aquest programa que abans feien a 4, n'ha rebut 7, Sé lo que hicisteis, programa que abans es feia a la Sexta, 5, tal qual, d'Antena 3 amb Barrabre 4, Dos hombres y medio de Neox 4, Thumping de Surferos a 4 amb 3 i Qué vida más triste de la Sexta també ha tingut 3 queixes.
Doncs és aquest rànquing sempre desagradable, no? Perquè
voldríem
que no hi fossin.
Exacte, queixes dels telespectadors. Però de totes aquestes queixes que s'envien al comitè d'autoregulació, no totes són acceptades per aquest comitè. D'acord? Llavors, de totes aquestes queixes, en total, el comitè ha acceptat 14 queixes de Telecinco. Imagineu-vos el que arriben a reduir. Antena 3 n'ha acceptat 2 i de la Sexta, 1. Vale,
per programes també hi ha queixes.
Sí, per exemple, a Sálvame en concentra les 14 de les que té Telecinco, 14, totes són de Sálvame. Antena 3 són 2, per la emissió de la pel·lícula Más falsas apariencias i també del diario, que sempre ha sigut un programa bastant polèmic. I la Sexta acumula una amb Sé lo que hicisteis. És a dir, de totes les queixes que envien als telespectadors, el comitè al final les redueix bastant, com podem veure.
Polèmica iniciada per Mediaset, Montse.
Doncs sí, Mediaset, arrel d'aquestes queixes, va difondre un comunicat en el que deia que ella tenia moltes més queixes perquè Antena 3 i la Sexta tenen les seves influències en el comitè. I, per tant, creu que això està manipulat. Hem de dir que aquestes queixes no es queden aquí, sinó que les televisions hauran de pagar unes sancions per aquest tipus de queixes al comitè d'autoregulació.
Uh-huh. Aprofitant ara que només queda un dia per acabar l'any, crec que en general ha estat un bon any per la televisió, és a dir, totes les cadenes, tant amb sèries, algunes han destacat més pels informatius, altres pels programes, cada un amb la seva programació, pel que fa al seguiment i la qualitat, crec que tant a Catalunya com a Espanya podem dir que es fa bona televisió, en general.
Sí, crec que en general ha millorat molt la televisió. En el cas, per exemple, d'Antena 3 ha apostat més per una televisió familiar. Moltes sèries d'època i sèries bastant treballades, és a dir, producció espanyola de bastant de qualitat, tot i que mai tenim el pressupost als Estats Units. I, bueno, la veritat és que programes arriscats, com El Convidat, o Atrapa un Millón, bueno, aquest no és tan arriscat, però Aguila Roja, no? Són programes que han triomfat molt a la televisió i que crec que augmenten la qualitat d'aquesta.
Estem compartint avui l'última secció de cinema i televisió d'aquest any 2011 amb la Montse Bros i la Carolina Costa. Parlem ara de cinema i comencem dins les estrenes que cada setmana presentem amb Un lugar para soñar. Explica'ns, Montse, l'argument d'aquesta història protagonitzada per Matt Damon i Scarlett Johansson.
Doncs Matt Damon és en Benjamin, que fa 6 mesos que va perdre la seva dona a causa d'una curta malaltia, i ara és ell el que s'ha de fer càrrec tot sol dels seus fills, i a més té un treball de periodisme d'aventures pel qual comença a estar també una mica desfasat, incomodat per la compassió que desperta en el seu cap i també a les mares del col·legi dels seus fills. En Benjamin pren la decisió que dona un gir a la seva vida.
Oye, Rosie, ¿estoy haciendo algo bien?
Eres más guapo que los otros padres. Muchos no tienen pelo. Y eso es bueno.
Intenta empezar de nuevo.
Voy a intentar empezar de nuevo.
¡Aire fresco! Dicha.
Mis respetos para ti y para los grandes momentos que pasamos juntos, y renuncio.
¡Hey! Queremos algo nuevo, todo nuevo, oportunidades nuevas, colegio nuevo, nuevo y punto. Esto es justo lo que buscábamos.
¿Es algo complicado?
¿Qué tiene de complicado este sitio?
Bienvenido a su zoo.
Esto es lo que quieres tú. Es lo que quiero yo.
A riesgo de manifestar lo evidente, estás loco.
¿Todo bien?
Sí, todo bien, gracias.
¿Quién es?
Es Kelly.
Vale, escucha el plan corregido, pasa de los bichos y quédate con Kelly. Esa es la auténtica dicha.
Bienvenido al negocio de la manutención de animales vivos.
Un lugar para soñar és l'oferta familiar per aquesta setmana, doncs, però amb un director poc habitual en aquest tipus de cinema.
Doncs sí, el seu director és en Cameron Crowe, que aconsegueix el seu film més blanc, més familiar, sense deixar aquest to nostàlgic que ens va mostrar Casi Famosos, o també el to exultant de Jerry Maguire, que és un altre programa que va dirigir, i també es tracta el tema de com es pot portar la mort d'un ser estimat, com és en el cas que ja va fer a Elizabeth Town.
Hem parlat del director, però la seva guionista també és coneguda.
Doncs sí, la guionista guionista és coneguda perquè és la Aileen Brosh McKenna i és la que va firmar títols molt comercials però que també tenen la seva crítica social, com és el cas d'El Diablo Viste de Prada, Tentación en Manhattan, Morning Glory. Per tant, a la gent que li ha agradat aquest tipus de pel·lícules, segurament Un lugar para soñar també li agradarà i a més hi podrà anar amb tota la família.
Per tant, ens recomanes aquesta pel·lícula, Un lugar para soñar?
Sí, recomanem aquesta pel·lícula, tot i que avisem que sorprèn com evolucionen les trames, ni tan sols Crow pot amagar aquesta certa tendència als excessos sentimentals, no? Perquè, clar, es tracta d'un tema també en què espera un ser estimat. No obstant això, les reaccions i dinàmiques que s'estableixen entre els familiars i amics després d'un fet dolorós, sobretot entre el pare i els dos fills d'edat i caràcters tan diferents, tenen un dibuix fresc i real. Això fa que agradi tant a petits com a grans.
Anem a la segona estrena, és la pel·lícula L'Havre, una pel·lícula que ens resumeixes tu, Montse, endavant.
Doncs sí, L'Havre és una pel·lícula en què un bohemi, Marcel Mars, s'estableix en un barri costaner d'aquesta ciutat francesa on viu humilment exercint de neteja de botes al carrer. La seva afable existència es veurà trastocada quan la seva dona cau greument malalta. Al mateix temps es creu amb un jove que és un immigrant subsaharià menor d'edat perseguit per la policia. Amb l'ajuda dels seus solidaris veïns, Marcel tractarà d'amagar aquest noi immigrant per intentar reunir-lo posteriorment amb la seva mare.
Una pel·lícula que aborda el tema de la immigració.
Doncs sí, el finlandès Kaurismäki, no sé si ho he pronunciat bé, proposa una mirada des del cor, agradable i optimista, a un públic acostumat a la crítica feroç i contundent en qüestions de calat social com és aquest.
Ens recomanes aquesta pel·lícula, L'Havre?
Doncs sí, la recomanem perquè és una pel·lícula, és un cant a les bondats de la naturalesa de l'home, una història pseudorealista de final feliç, sense secrets, amb la qual el director transmet la seva fe i l'esperança en la condició humana.
I anem a la tercera estrena de cinema, a les cartelleres, aquesta setmana, l'última setmana de l'any, és la pel·lícula Driver, un interessant treball dels Estats Units.
Doncs sí, Driver és una pel·lícula que està protagonitzada per Ryan Gosling i per la Karen Mulligan, que ha rebut molts premis.
¿Acabas de mudarte a Los Ángeles?
Llevo aquí una temporada.
¿A qué te dedicas?
Conduzco para películas.
¿No es peligroso?
Es solo a tiempo parcial.
Si ese chico está al volante, puede hacer cualquier cosa.
Te presento al señor Bernie Ross.
Tengo las manos algo... ¿Tenías idea de que habría un segundo coche?
Dijo que habría otro coche para frenarnos un poco.
¿De quién es este dinero?
Te diré una cosa. Si alguien se entera, nos matarán a los dos.
Por eso el conductor debe morir, Bernie.
Drive és una pel·lícula que explica la història de Driver, un conductor especialista de cinema de dia i conductor per a fugues a la nit, així ho podríem resumir. El treball que hagi de fer no compta perquè Driver se sent sempre a gust al volant. Un argument curiós i que pot atraure molta gent a aquestes festes.
Doncs sí, és una pel·lícula que molts crítics han dit que és un gran exercici a l'hora de fer cinema, per tal com està gravada. És una pel·lícula que va entre el cinema independent i el cinema comercial i, a més, tot i que té, el seu tema té un rerefons, un calat, és a dir, que no és una frivolitat de pel·lícula, sí que és veritat que... conté bastanta sang, és a dir, com un to de violència que potser no recomanem per tots els públics, però sí pels amants del cinema i també de la velocitat.
Doncs sí, Carol.
I acabant, bé, com estem ara a finals d'any i hem parlat durant tota la temporada de les estrenes, també destacar, una que encara hi ha per comentar, Montse.
El Cambiazo.
El Cambiazo, exacte. El Cambiazo tenim a dos actors coneguts, que s'intercanvien les seves personalitats.
¿Qué quieres que sea hoy? ¿Una ladrona?
¡Guau!
¿Qué te ha parecido?
Háblame de tus chicas, anda.
Últimamente he conocido algunas muy interesantes. Esta de aquí es Brenda. Le va todo. El misionero, la carretilla, las gafas árabes, el pepito de ternera. Te aseguro que no hay tío que se lo acabe.
Yo no sé nada de eso.
¿Estás casado?
Buen punto. Tan pronto están riendo como se echan a llorar. Y luego intentan suicidarse en el baño sin motivo alguno. Son malvados, egoístas, se pulen tu dinero...
Deseaste mi vida cuando meábamos en la fuente.
Queríamos la vida del otro. Oh, qué mamón soy.
Soy imbécil de culo.
Doncs aquesta pel·lícula, els dos actors protagonistes són en Ryan Reynolds i en Jason Bateman, i a més surt l'actriu Olivia Wilde, que tots coneixerem per la sèrie House. És curiós perquè és la típica història en el que dos nois sempre diem, no? M'encantaria tenir la teva vida. Llavors, per bueno, coses que passen, s'intercanvien les personalitats i llavors es donen compte que la seva vida és molt millor que la de l'altre. No? És una mica amb moralina final.
Doncs com seria la vida si jo tingués la identitat i la personalitat de l'altre? No? Són suposicions que en altres pel·lícules també s'han donat en altres nivells. I ara sí, Carolina, anaves a comentar una pel·lícula que no s'ha estrenat. Però...
No, deia que com estàvem al final de l'any, recordar també Pa Negre l'any que ve pendents dels Oscars, recordar també La piel que habito pels Globus d'Or, a veure si doncs, arriben en aquesta gran final. Crec que és el 22 de gener amb els Oscars, quan sabrem si Pa Negre doncs, finalment arriba al Kodak Theater de Los Angeles, i després recordar algunes de les pel·lícules que també sonen Money Bell Diwan de Brad Pitt, que encara no s'ha estrenat aquí, i també algunes Midnight in Paris
del Woody Allen.
De Woody Allen, també bona. No sé si recordes alguna més que també podríem destacar d'aquesta any, Les aventures de Tintín a nivell també de...
Més tècnic, no?
D'apartat tècnic, i veurem, doncs, què depara aquest 2012
sí,
pel que fa també a noves estrenes.
Previsions interessants de cara a un gener que serà intens, amb Pa Negre, que a finals de gener sabrem si és nominada per la millor pel·lícula estrangera en els Oscars. Ho deixarem aquí. Gràcies a Carolina Costa i Montse Bros. Amb la col·laboració de telespectadors associats a Catalunya hem fet aquest 2011 també Cinema i Televisió, el primer cafè de Ràdio Estel. Bon any.
Bon any.
Bon any.
I el millor per aquest 2012.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu. En classe con Jesús, la nova sèrie d'animació en 3D, l'Evangeli a través de les aventures d'un nen d'avui anomenat Jesús, valors humans i catòlics pels menors de casa, un DVD 10 euros i el pack de 4, 32, distribuït per Catalunya Cristiana, 93-409-2770. En classe con Jesús, la nova eina per pares, educadors i catequistes.
Hipercor s'avança a les campanades. Fins al dia 31 tens un 15% d'estalvi en marisc congelat i pernils o espatlles ibèriques per peces i un 25% en aparells de fitness i bicicletes infantils. Bescanvia les teves bonificacions en properes compres del 2 al 5 de gener. Feliç estalvi nou a Hipercor. Preu i per millor.
Vols tres grans contes per regalar els menuts a aquestes festes? Doncs els tens a Combe l'editorial. En Charlie i la fàbrica de xocolata, la versió pop-up del gran clàssic, Les mil i una nits, nous pop-ups per una bonica història i un hort a casa. Plantem els nostres aliments d'una forma ecològica. Recorda-ho, t'esperen a Combe l'editorial. Més informació a combeleditorial.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Estem acabant l'edició última de l'any del primer cafè de Ràdio Estel i avui volem desitjar-vos a tots vosaltres, amics oients, un feliç 2012. Ho volem fer bona part de l'equip, els que som aquí, incloent-hi els tècnics, el Toni Huguet i el Xavi Aguilar, també el David García i el Joan Pinyol, que ara no hi són físicament aquí, però que ens acompanyen habitualment en la preparació del programa. Avui som per felicitar-vos l'any, el Ramon Castelló, la Carolina Costa i la Sara Cruz. Feliciteu l'any.
Doncs un feliç 2012 i feu esport, us ho recomano que ve per la ment i també pel cos.
Feu esport, no només seguiu-lo asseguts davant la televisió o escoltant-lo per ràdio.
No cal apuntar-se enlloc, només sortir una estona a passejar o córrer és bo per al benestar emocional i físic.
Carolina.
també desitjar un feliç any, un feliç 2012, un any que pel que fa a les notícies ha estat molt intens. Esperem que l'any que ve doncs, us podem donar bones i molt bones notícies, només començar l'any, desitjar-vos això, un feliç 2012 i que continueu prenent el cafè, esperem, amb nosaltres cada dia el primer cafè aquí a Ràdio Estel.
A partir de les 8 del matí, de dilluns a divendres, ja ho saben els oients. Sara.
Rei, molt breu, feina, salut i això, bones notícies. I bon 2012 a tothom.
Ens recordem avui especialment, gràcies a tots tres, ens recordem de les centenars de milers de persones que a Espanya volen treballar i no poden. Són milions, ja ho sabeu, però molts ara estan deixant de cobrar una prestació que tenien i, per tant, la situació comença a ser crítica per a moltes persones. Desitgem que això, malgrat les males expectatives del 2012, canviï, sens dubte. Avui també tenim un record per acabar el programa per a la Sagrada Família. Avui és el dia de la Sagrada Família. Avui la família del primer cafè us desitja bon any, bon Nadal i també bones festes en família. Us hem acompanyat avui, com en tots aquests últims mesos, en aquest any, el Toni Huguet, també el Xavi Aguilar, el Ramon Castelló, la Sara Cruz, el David García, la Carolina Costa i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Molt bon any, tornem dilluns en el 2012.
Ràdio Estel.